Vinga, va, doncs seguim parlant de literatura i ara anem a parlar d'un volum clàssic, d'un volum que pels qui sou criats i crescuts a Formentera, per al que és que hi vareu venir encantats, doncs, per la mística de l'illa, per la màgia de l'illa, o per aquells que veu entrar en contacte doncs, amb una certa generació doncs, de formenterers doncs, nascuts als 60, 70, 80, en fi, segur que coneixeu el llibre Formentera Màgica. Doncs s'acaba de reeditar. Recordem que va veure la llum a l'any 1992 per retratar el que el mateix autor, en Carlos Garrido, defineix com l'ànima de l'illa que crec que encara avui manté. Aquest escriptor, periodista i músic, amb nombrosos llibres editats i articles en mitjans de les Balears, sempre va plantejar el seu treball des d'un punt de vista crític, a voltes incòmod, però coherent amb el seu pensament rebel. Molt bon dia, Carlos.
Què tal? Bon dia. Gràcies per trucar.
No, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Formentera Màgica, que estava exhaurit, que no es podia trobar enlloc. De vegades hi ha aquests llibres que no es poden trobar enlloc i de cop i volta algun dia doncs, alguna pàgina especialitzada o eBay, no sé com funcionen els algoritmes, però si vols comprar-te un llibre d'aquests que tot arreu està exhaurit, et costa 400-500 euros, no? No sé si passava amb el teu.
Passava, jo ja no me'n recordo quan era el màxim que vaig trobar, però 100 i pico o 200 euros. Estava a la venda una pàgina d'aquestes d'objectes i llibres de segona mà. Bueno, l'altre llibre que també vaig reeditar fa poc, que era el Menorca Màgica, de la mateixa sèrie, que també feia anys que estava esgotat, jo ho he arribat a veure a 500 euros l'exemplar, és a dir, una barbaritat. Però deu ser el mercat de col·leccionistes o no sé, no, jo no crec que hi hagi molta gent que se gasti aquesta quantitat, no? Però sí que era per mi era un problema, perquè jo rebia de tant en quant mails de gent que em deia, oh, on puc trobar aquest llibre, tal. I clar, per una persona, per un autor, diguem-ne, és superfrustrant tenir que dir, no, miri, ho sento, però jo no tinc, no li puc donar cap pista de com pot aconseguir aquest llibre. O sigui que al final, mira, vaig fer un pensament i vaig dir, això és un capital, això són uns llibres que, bueno, que han d'estar. I em vaig fer l'aventura aquesta de posar-los al carrer i, mira, amb un cert risc, però per altre costat amb molta satisfacció, perquè així tu controles una mica tot el procés. El món editorial s'ha convertit en una mica com a l'altre món, també. S'ha convertit en un món bastant difícil. I bellugar-te enmig i salvar els teus productes enmig d'aquesta cosa de taurons i tal, cada vegada està més difícil, la veritat.
Molt bé. Aquest llibre, recordem, Formentera Màgica, jo recordo aquella primera edició amb una figuera, no me recordo si és la figuera del mestre o no, una figuera estalonada, enorme, amb dos terceres parts de la portada de cel i en fi, jo recordo veure'l doncs, en aquest cas a través de la casa de la persona que aquí vaig conèixer i qui doncs, em va introduir Formentera. Era sobretot una experiència personal, era la teva visió del caminar de l'estar a Formentera, no?
Sí, clar, jo aquesta sèrie de llibres que vaig fer a Formentera va ser, crec que, el tercer que vaig fer. Clar, jo no sóc un especialista, jo en realitat me considero un periodista, és a dir, sóc una persona que el que faig és processar informació que trobo que jo crec que és interessant, processar-la d'una manera que arribi al màxim de gent, sobretot a un públic ampli i general. No? I, clar, jo no podia presentar-me en cap dels casos com un especialista en aquests temes perquè hi ha hagut més gent que ho sabia més, però sí que cada vegada m'ho vaig prendre en sèrio. I al cas de Formentera vaig llegir tots els llibres que vaig trobar sobre Formentera en aquell moment. I, a més, vaig tenir la sort de que vaig conèixer a gent que en aquell moment, que, bueno, que és gent ja històrica per la història de Formentera, com va ser en José Luis Gordillo, que tenia una casa en Escaló, o en Frank Jackson, aquesta gent que ha deixat una petjada, saps, important, bueno, pues clar, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ells i de conèixer-los, fins i tot amb en Gordillo, vaig quedar diverses vegades i tal. I clar, la visió que va sorgir de tot això no és una proposta de veritat absoluta, no? Sinó és la meva lectura, no? La meva lectura de lo que era la Formentera en aquell moment i en certa manera, pues, una proposta de llibre de viatges, no? No és un llibre especialitzat, ni és un llibre esotèric, ni és un llibre d'història, és un llibre de viatges.
És un, a fi, és un epítet, és un adjectiu molt, molt repetit, i però de forma natural, el màgic per fer servir,
sí,
Formentera,
sí, sí,
encara avui, no? O sigui que jo crec que la gent, doncs, no pot interpretar, doncs, que sigui un llibre, doncs, de misticisme o d'esoterisme, sinó que és una definició del que és Formentera per tanta i tanta gent, no?
Clar, perquè la paraula màgic, els mags, eren els sacerdots perses, no? I la paraula màgia va sortir originalment com un sinònim de poder.
Ah.
Una cosa que té poder, un home que té poder, saps? Amb la qual cosa, en el cas de Formentera, és perfecta l'aplicació, no? Perquè realment és una illa, és una terra, és un paisatge que té poder, que és un poder que te transforma i que ha transformat un munt de gent i que suposo jo que ara encara continua transformant la gent. I en aquest sentit sí que jo crec que el terme màgia és perfecte, no? Perquè t'indica això. A mi, personalment, jo no vaig tenir la sort de poder viure molt de temps a Formentera. Jo he viscut una miqueta, he viscut a totes les illes. Això sí que me puc vanagloriar d'haver viscut a totes. I a Formentera no vaig estar molt de temps, la veritat. Vaig estar 4, 5, 6 vegades i una d'elles més llarga. Però des del començament, sobretot, el meu descobriment de Formentera va ser absolutament màgic, que va ser l'any 74. És a dir, jo venia de Barcelona i havia acabat, i era una època en què jo estava super... tenia molts problemes per sobreviure perquè no hi havia res, i me presentava a concursos i me vaig presentar a un concurs de guions, de guions fantàstics. A mi sempre m'ha agradat el tema fantàstic. I aquest guió se basava en un somni que vaig tenir una vegada d'una illa que sortia de la mà, i aleshores hi havia tot un argument així una mica tortuós al voltant d'aquesta illa. Doncs bé, quan vaig arribar a Formentera vaig agafar la barca aquella que hi havia en aquell moment, que es deia Tànit, crec, que quasi podies tocar l'aigua amb la mà, no? Era una barqueta que anava a Formentera. I quan va arribar als Freus i vaig veure es Vedrà, me vaig quedar totalment flipat, perquè era l'illa amb la qual jo havia somiat. I a partir d'aquí van començar tota una sèrie de coincidències que me van lligar d'una manera molt forta, no? en aquesta dualitat, diguem-ne, entre Formentera i Esvedrà. Esvedrà també, després van haver 3 o 4 coses que també me van marcar molt. Però Formentera, a més, era un lloc que apareixia als meus somnis d'una manera bastant regular, cosa estranya, perquè jo no tenia tampoc en aquell moment una vivència gran de Formentera. Clar, era la Formentera dels anys 70, que realment no tenia res a veure, o tenia poc a veure amb la Formentera d'ara, no? Però me vaig quedar impregnat d'això, mira. Perquè màgia en té.
Sí, i tant. Escolta, algú podria pensar, home, és un llibre escrit... En fi, fa més de 30 anys. Per què l'hauríem de llegir ara?
Bueno, sí, és el mateix que jo me vaig plantejar a l'hora de reeditar-lo, no? Perquè jo al començament, d'una manera una mica innocent, vaig pensar, bueno, les coses se poden adaptar, però després, quan vaig començar a llegir el llibre, me'n vaig adonar que no era... No se pot adaptar, tu no pots actualitzar un llibre així que és tan personal i que a més està tan ple d'imatges i de coses que són molt, molt fortes. Si les actualitzes, perd totalment el seu context, no? Jo crec que la proposta del llibre encara és vigent, perquè el llibre no és una guia. El llibre no és un instrument pràctic per moure't, per fomentar. era ni molt menys. El llibre és una visió personal. I aquesta visió, de, que jo crec que estaria situada més aviat als anys 90, pues sí que és quan jo el vaig escriure, aquesta visió en gran part ha canviat. Naturalment, ha canviat, per exemple, la investigació històrica i arqueològica. Pues ara se saben moltes més coses, jo què sé, de la Cova del Fum, de Barberia, tot i que en aquell moment jo no tenia informació, tanta informació d'això. No? Ha canviat la població, ha canviat el tema de les pateres, ha canviat el tema dels establiments, que en aquell moment els cafès i tal. Que... Però això, fins a quin punt és important? Saps? És a dir, fins a quin punt això te defineix l'essència? L'essència en el sentit, no que jo vulgui fer un tractat o una cosa científica, sinó fer una proposta de dir, viu això, experimenta això de Formentera i això t'arribarà, això te canviarà. No? Aleshores, aquesta part important, jo crec que encara hi és, jo l'he continuat trobant cada vegada que he anat a Formentera. Desgraciadament ara, cada vegada puc moure menys per la situació econòmica i com està tot, que realment és molt difícil. Però, vamos, jo havia una època que viatjava molt entre les illes, anava moltes vegades a Formentera, i la darrera vegada que he anat, tampoc he vist que hagi canviat tant, saps? Jo crec que l'experiència vital no.
Mira, que lamentablement aquest és com un estat d'ànim que molt poca gent comparteix, no? Tothom normalment diu, uf, és que Formentera ja no és el que era, és el paradís perdut, és que tot ha canviat els últims 40 anys, abans deixàvem els cotxes sense tancar, ara hi ha molts hotels, els camins ja no són de terra i tal. En canvi, està bé, mos agrada sentir opinions que diuen, no, és que no ha canviat tant.
Sí, l'essencial jo crec que no ha canviat, entens? És a dir, jo m'he emocionat igual davant, jo què sé, anant pel racó de sa pujada, o estar al far de la Mola, o Barberia, al cap de Barberia. M'he emocionat igual ara, que fa 30 anys, no? A lo millor, bueno, pues has d'anar en compte en quina època vas, perquè està més massificat, però no només Formentera, està tot massificat, no? Però és que, clar, aquí hi ha també un tema de fons molt important que aquesta comunitat nostra, que viu del turisme, mai s'ha plantejat. El fet i la utilització absolutament espúria del terme paradís, saps? Mm-hmm. És a dir, el terme paradís ara s'utilitza per vendre el que sigui i s'utilitza com un reclam comercial. I fins i tot jo he vist anuncis d'immobiliàries que posava cada paradís té el seu preu, no? És a dir, si tu ets ric, pots tenir un bon paradís. Si no ets ric, te fots i no tens res. Però això és mentida, això és mentida. Això no funciona així. Perquè de tota la vida el paradís no se compra, el paradís no se joga, el paradís s'ha de mereixer, t'has de guanyar el paradís.
Molt bé, doncs... Interessant. Escolta, una reflexió profunda i aquí decidirà doncs, si és lúcida o no, però a mi m'ha agradat. Escolta una cosa, on podem comprar el llibre?
Bueno, el llibre té dos canals, clar, pensa que això ho fem entre la meva dona i jo, que ho fem totalment artesanal, i tal com ho hem muntat, se pot trobar a Formentera, pues a la
llibreria Turferrer,
allà ells tenen. Nosaltres, com no podem fer un sistema de distribució i tal, perquè no tenim mitjans, triem una llibreria o dues i ho deixem allà. I després també se pot comprar via internet, és a dir, a la web meva hi ha una pàgina d'aquestes de tenda, en la qual, pues, si una persona, per exemple, vol el llibre dedicat o tal, pues, a partir d'allà pues, ja jo li dedico i ho enviem. No? És una manera, ja t'he dit, molt artesanal, però jo crec que és una alternativa vàlida per aquest moment en què el món editorial pues, està canviant tant, saps?
Sí, per què està canviant tant, Carlos?
Pues mira, està canviant perquè jo vaig viure justament el moment en què aquesta transició se va operar. Me va tocar a mi i va ser als anys 90, justament. Les grans editorials eren empreses d'origen familiar. Uh-huh. Eren empreses que estaven estructurades a partir d'un director, un propietari i tal, i després una sèrie de personal, diguem-ne, professional, hi havia els seus correctors, els seus dissenyadors i tal. Era molt, molt professional, que en alguns casos era realment moltíssim, com el cas de l'editorial Planeta, que jo vaig conèixer, tal com estava muntada, era una cosa impecable. Què va passar? Que en els anys 90 va entrar una nova generació de dirigents de les editorials amb idees economicistes al 100%. I van dir, això és un atràs, el que s'ha de fer és externalitzar. Amb la qual cosa van fotre els correctors de tota la vida al carrer, van fotre els dissenyadors de tota la vida al carrer i van contractar a empreses d'aquestes de serveis que eren, en molts casos, una autèntica fantasmada, és a dir, era un senyor que anava a veure el director amb una maleta, parlava amb ell i prometia, no, farem continguts, tal. Aquest tenia a sota seu un altre que també era un comercial i al final la feina recaïa en un estudiant de turisme que a casa seva feia la feina per quatre xavos. I que a més la feina, que naturalment no se podia comparar amb el nivell que tenia abans. I això va ser el principi de tot un canvi, les quals conseqüències les estem veient ara. És a dir, els llibres se cremen, perquè en lloc de publicar un llibre, cuidar-lo, tenir-lo durant un temps en el mercat, promocionar-lo, no, ara tot és molt ràpid. Jo els darrers llibres que vaig fer amb editorials grans és que no vaig tenir ni una setmana de promoció. És a dir, feies dos o tres ràdios i ja entrava un altre llibre que ja te desplaçaven i tu ja fora, saps? Clar, això, jo no sé, això igual a Anglaterra o als Estats Units funciona, però jo crec que aquí no. I per això en aquest moment hi ha una inflació, jo crec, de producció editorial amb unes característiques més aviat mediocres. Jo he llegit traduccions d'editorials bones, no? I les traduccions eren impresentables. És a dir, eren unes traduccions amarrades, mal fetes, mal redactades, que dius com és possible, no? Pues per això, per aquest procés. En la qual jo crec que l'alternativa del món real hauria de ser una mica això, saps? És a dir, tornar a cuidar els llibres, tornar a una mena de resistència editorial, no? Que potser no guanyes diners i no arribes tan fora. Però és igual, però estàs fent una feina en la qual tu creus.
Molt bé, doncs és una opció i tant. És una opció, doncs, fer l'autogestió, doncs, la via per que les teves lletres siguin accessibles per a tothom. Així ho ha fet aquesta volta en Carlos Garrido, que recordem publica un altre cop després estigués exaurit aquest Formentera màgica. Aquest és un llibre, doncs, clàssic de tots els enamorats, de tota la gent que d'alguna manera ha tingut alguna cosa a veure amb Formentera o s'hi ha interessat, més enllà, doncs, una foto a l'Instagram a la posta del sol a Cala Segona. Doncs és un llibre clau. Gràcies, Carlos.
No, gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.